els seus plans. Ja que el govern fa informació.
Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern dona llum verd a la contractació de més d'un miler de docents que s'incorporaran als centres educatius el curs que ve com a resposta a les noves necessitats d'escolarització dels ensenyaments obligatoris. També s'ha aprovat ja la firma del conveni de col·laboració ja anunciat amb l'OCDE per fomentar accions que millorin els resultats educatius a Catalunya. Pedro Sánchez donarà explicacions del cas Santos Cerdán el 9 de juliol al Congrés dels Diputats. Serà després que el president espanyol ho sol·licités ahir com una de les mesures en resposta al cas que esquitxa el PSOE. Avui Sánchez es reuneix amb els representants de Junts en la roda de contactes per trobar complicitats amb els socis de legislatura. Donald Trump allunya la possibilitat d'un alto el foc entre Israel i l'Iran i és partidari d'un final definitiu al programa nuclear iranià. L'exèrcit israelià hauria matat el cap de l'estat major iranià, que portava 4 dies al càrrec. Teheran també ha llançat 2 onades d'atac sobre Tel Aviv i Jerusalem sense víctimes. Consum obre un expedient sancionador a una segona immobiliària d'àmbit espanyol per suposades pràctiques abusives en la gestió de lloguers, com ara el cobrament d'una comissió per gestionar la documentació o imposar la contractació d'una assegurança. L'empresa, de la qual no s'ha facilitat el nom, s'exposa a multes d'entre 100.000 i 1 milió d'euros. Viatjar aquest estiu serà entre un 10 i un 15% més car que l'any passat. Acabe, l'associació que plega les agències de viatges, pronostica un creixement de reserves entre un 5 i un 15% i pràcticament desapareixen les reserves d'Israel i les dels Estats Units, tret de Nova York. Associacions de jutges i fiscals de tarannà conservador han convocat 3 dies de vaga al juliol si el govern espanyol no retira les reformes d'accés a la carrera i l'Estatut del Ministeri Fiscal. El calendari de protestes també inclou una concentració dissabte 28 de juny davant la seu del Tribunal Suprem. L'Ajuntament de Barcelona posa en mans de la Fiscalia la desviació de diners per part d'una treballadora social que hauria dipositat uns 400.000 euros d'ajudes socials en comptes bancaris que no són dels beneficiaris d'aquests ajuts. El consistori vol arribar fins al final del cas i manté que cap perceptor d'ajudes n'ha sortit perjudicat. I l'Aran celebra avui la seva Diada Nacional. La Esta d'Aran, que recorda que fa 34 anys, recuperava el seu autogovern. Als esports.
El president de la Lliga, Javier Tebas, assegura que el Barça encara no compleix la regla econòmica de l'1x1. En aquest sentit, Tebas afegeix que si el Barça vol fitxar Nico Williams haurà de fer diversos moviments i que una cosa és fitxar Joan Garcia i l'altra poder-lo inscriure. Aquesta tarda, 6:45, comença la final de la Lliga de Futbol Sala amb el primer partit entre el Barça i el Cartagena. Els blaugrana tenen el factor pista a favor. I en bàsquet, el Barça fa oficial que Justin Anderson deixa l'equip a final de temporada i el Baxi Manresa anuncia el fitxatge de l'aler danès Gustav Knudsen.
I el temps, tarda de sol i calor canicular, amb algunes nuvolades al Pirineu, poc importants. Les temperatures superiors als 35 graus a Ponent i puntualment es podria arribar als 38 al Segrià o en zones pròximes. És 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El govern contractarà el curs que ve 1.650 docents nous com a mesura per contribuir a la millora del sistema educatiu. El Consell Executiu ha aprovat avui aquest pla de reforç que també inclou un plus de 650 euros per a aquells professors que coordinin la implantació del nou programa de reforç de les matemàtiques. Aquesta assignatura, així com la comprensió lectora, són les dues de les principals deficiències del nostre alumnat si ens fixem en els últims resultats dels informes PISA. L'Ajuntament de Barcelona amenaça Airbnb. L'alcalde Jaume Collboni els diu que si no col·laboren per detectar pisos il·legals, faran l'impossible per obligar-los a fer-ho. La plataforma li ha respost que deixi de considerar-los caps de turc en els lloguers de curta durada i que es fixi més en hotels i en operadors turístics a gran escala si vol frenar el turisme de basses a Barcelona. Analitzarem el resultat de l'operació policial de Mossos i Policia Nacional Espanyola contra el Top Manta a Salou, al Tarragonès. Hi ha una vintena de detinguts i un gran volum de material falsificat. S'han fet una desena d'escorcolls en habitatges i magatzems tant de Salou com també de Reus i les Borges del Camp. A partir de 2:15, us explicarem la història del veí de Sant Hilari de Sacalma a la Selva, que ha deixat tota la seva herència a l'Institut del Poble. Antoni Rossell no va poder estudiar i per això va decidir que els diners es destinessin a 4 beques anuals de 5.000 euros cadascuna per alumnes excel·lents de segon de batxillerat. I assistirem a un taller de dol migratori que s'ha fet en un institut de la Seu d'Urgell, unes sessions per acompanyar els més joves que s'han vist obligats a deixar el seu país d'origen i anar a viure en un altre indret on hi parlen una altra llengua. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Aurora Guindo, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El govern dona llum verd a la contractació de 1.650 dotacions de docents que s'incorporaran als centres educatius el curs que ve. L'ampliació de la plantilla del Departament d'Educació respon a les necessitats d'escolarització dels ensenyaments obligatoris, sobretot a l'escola inclusiva i la formació professional, Mònica Mas.
Sí, un 20% de l'alumnat de primària requereix educació especial. En total es contractaran 1.096 docents. La resta són places d'administració de personal d'atenció educativa. Per reforçar el nou programa de reforç de matemàtiques a 240 centres, el govern abonarà un plus de 625 euros mensuals als docents de primària i ESO que s'encarreguin de coordinar-ne la implantació. El Consell Executiu també ha aprovat la firma d'un conveni de col·laboració amb l'OCDE per fomentar accions que millorin els resultats educatius a Catalunya. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, explica l'objectiu dels acords aprovats avui.
Més enllà de les competències, en general, es deia, no?, buscant un objectiu final de l'excel·lència del nostre sistema educatiu. Lamentablement, els últims anys hem vist com aquests resultats no es corresponen a allò que el sistema educatiu podria proporcionar als nostres alumnes i, per tant, buscant un mateix objectiu, que és recuperar l'excel·lència del resultat del sistema educatiu a Catalunya i, per tant, de la qualitat educativa dels catalans i catalanes.
El govern ha aprovat els preus universitaris públics pel curs que ve, que culmina en una rebaixa progressiva de les taxes. Per primera vegada s'estableix un preu únic per tots els estudis de grau i pels màsters habilitants a 17,69 euros al crèdit.
Ja que parlem de qüestions educatives, ja són 4 les escoles a Catalunya que mantindran la segregació per sexe i renuncien, per tant, a ser concertades i a rebre diners públics. Les últimes a decidir-ho han estat 2 centres de Girona, el Col·legi Bell-lloc i l'escola Les Alzines, que es fusionaran mantenint la segregació i passaran a ser un centre privat. Anem, doncs, cap a Girona. En Núria Paraire, aquesta decisió es va comunicar ahir al vespre a les famílies.
Bon dia, Marta. Sí, la idea és fusionar-se i passar a ser un centre privat a partir del curs 2026-27. Per tant, deixaran de ser concertades i mantindran la segregació per sexes, tot i ubicar-se en les mateixes instal·lacions. Ho explica la directora de Les Alzines, Esther Latra.
Considerem que el marc actual del concert no garanteix les condicions idònies per al desenvolupament i l'evolució del nostre projecte.
Són 2 centres educatius que porten més de 50 anys a Girona i que estan vinculats a l'Opus Dei. Ofereixen educació infantil, primària, secundària i batxillerat. La intenció és traslladar-se a les instal·lacions del Col·legi Bell-lloc, un canvi que s'anirà fent de manera progressiva i que es vol que estigui completat l'any 2030. L'edifici de Les Alzines acolliria els cursos d'infantil i estudis de formació professional i cicles formatius. L'any 2021, recordem, el govern de la Generalitat va aprovar retirar el finançament a les escoles que segreguen per sexe. El concert econòmic autonòmica els caducava a finals d'any i per això han decidit passar a ser un únic centre privat, cosa que suposarà un cert augment de la quota que paguen les famílies, tot i que diuen que estarà per sota dels preus dels centres privats, ho explica el director del Bell-lloc, Ramon Oms.
Volem oferir una educació el més accessible possible amb tarifes per sota de les habituals en l'escola privada i formes de facilitar l'accés a aquelles famílies que ho necessitin i que vulguin formar part del projecte.
Entre els dos centres tenen uns 2.300 alumnes.
Jaume Collboni amenaça amb una guerra a Airbnb. L'alcalde de Barcelona acusa la plataforma de lloguer turístic de deixar de col·laborar contra els pisos il·legals i adverteix que, si no coopera, el consistori posarà en marxa tots els mecanismes possibles. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Segons Collboni, de fa uns mesos Airbnb està entorpint i dilatant la retirada dels pisos il·legals. Creu que és una rebequeria pels canvis normatius que afecten el seu negoci, com el registre estatal de lloguers de curta durada que entrarà en vigor al juliol, o la decisió de revocar les llicències dels pisos turístics a Barcelona l'any 2028. L'alcalde emplaça Airbnb a anar a les bones i renovar i actualitzar el conveni de col·laboració que tenen.
Millor que ens posem d'acord amb col·laborar a l'hora de denunciar pisos turístics il·legals que no tenen activitat legalitzada a la seva plataforma i que ho fem per les bones, que no haver d'anar directament per la via administrativa, civil o penal.
Collboni denuncia, per exemple, que la manera que l'Ajuntament hagi de comunicar a Airbnb els anuncis il·legals sigui per carta postal enviada a la seu d'Irlanda. La plataforma, de la seva part, assegura que està disposada a col·laborar. Jaime Rodríguez de Santiago és el director general d'Airbnb a Espanya.
Airbnb mantiene desde 2018 un acuerdo con el ayuntamiento para apoyar la aplicación de las normas locales y tiene la intención de mantener esta colaboración y de abrir una vía de diálogo que nos lleve a dar soluciones reales a la ciudad.
Airbnb acusa l'Ajuntament de Barcelona de convertir-la en un boc expiatori per amagar la incapacitat del consistori, diu, d'abordar els problemes d'habitatge i el turisme de masses, dels quals la plataforma afirma que no és responsable.
Doncs el sindicat de llogateres dubta d'aquesta fermesa de l'alcalde de Barcelona contra Airbnb i qualifica de retòrica buida la voluntat de Jaume Collboni de no renovar les llicències d'habitatge d'ús turístic de la ciutat al 2028. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, creu que hi ha altres mesures que caldria prendre abans per solucionar el problema de l'habitatge.
Avui Collboni segueix amb la seva política d'anuncis reaprofitats. Fa anys que està dient que retirarà les llicències turístiques per al 2028, quan ni ell mateix sap si seguirà el govern. En canvi, altres coses que podria estar fent, com controlar els co-livings il·legals, com aplicar definitivament el 30%, com apretar el seu partit perquè el Congrés dels Diputats reguli d'una vegada per totes els lloguers de temporada, tot això no ho està fent.
Nova operació policial avui contra el Top Manta a Salou. Al Tarragonès, un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i policia espanyola ha detingut una vintena de persones i ha decomissat un gran volum de material falsificat. Tot plegat 10 dies després de l'últim operatiu contra la venda i falsificació de productes i el mateix dia que hi ha convocada una junta de seguretat local per abordar aquesta qüestió. Anem cap a Salou, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. L'operatiu ha començat a les 6 del matí i ha acabat amb aquestes 19 persones detingudes, una d'elles per desordres públics i un gran volum de productes decomissats, molt difícil de quantificar, de fet, segons ens han relatat fons policials. Com ja va passar en l'últim operatiu policial contra el Top Manta, un grup reduït, en aquest cas d'una vintena de persones, ha provocat aldarulls i ha llançat pedres contra la línia policial, uns aldarulls que han provocat també que hi hagi 3 agents ferits lleus i també hi ha hagut desperfectes i danys en vehicles policials i en altres vehicles que estaven aparcats a la zona. L'operatiu d'avui era concretament contra una organització criminal que es dedicava a la venda i distribució de productes falsificats. En total, s'han fet una desena de registres aquí a Salou, és on s'ha fet el gruix d'aquesta operació, i també n'hi ha hagut a municipis com Reus o les Borges del Camp. Precisament, la gestió del Top Manta és una de les qüestions que més en renou estan provocant entre els comerciants de la zona.
Que ja porta un munt d'anys que ho han deixat esperar massa. Al costat de nosaltres, vull dir, tenim gent que realment surten cada dia amb carretons, i això ho saben.
Aquest tipus d'operacions tampoc van a ningún lloc. A lo millor s'hauria de multar els que compren, a lo millor s'hauria de mirar d'una altra manera.
A partir de 1:45 comença a l'Ajuntament una junta local de seguretat extraordinària amb aquesta qüestió sobre la taula. L'última operació contra el Top Manta, en aquest cas protagonitzada per la Guàrdia Civil, es va fer fa escassos 10 dies. A l'operatiu d'aquest matí s'han desplegat uns 300 agents entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional i la investigació continua oberta.
Gràcies, Jordi. Reconeixement de l'OCDE al Pla Especial de Sequera de la Generalitat. L'organització el considera una estratègia innovadora per combatre l'escassedat d'aigua, ja que es basa en indicadors com ara les precipitacions i els nivells dels embassaments per definir els nivells d'alerta. També destaca com una estratègia eficaç el sistema de restriccions i les polítiques de captació d'aigua de pluja i de recuperació d'aigües grises. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, l'informe de l'OCDE també subratlla que mesures com les campanyes de sensibilització van ajudar a reduir fins a un 10% el consum domèstic d'aigua a la capital catalana. Ara és en punt, 1:15. Doncs a aquesta hora mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Salutacions a tothom. Bé, doncs a aquesta hora a l'AP7 és on us trobareu una congestió destacable de l'Ametlla de Mar fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, un tram llarg, sentit nord, sentit Tarragona, i també a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sentit sud, i és perquè aquí una furgoneta ha atropellat una persona per causes que encara es desconeixen i efectius de Mossos i emergències treballant-hi. Per tant, aquesta zona, intenta evitar-la, hi ha només un carril obert i s'hi està treballant. A la resta de carreteres, l'autovia 2 s'aturen a Sant Joan d'Espí cap al Nus del Llobregat, al cinturó litoral, també la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat. A la C14 l'arriba al camp per les obres en tots dos sentits i les rondes de Barcelona, sobretot la ronda de dalt, aturada de Sarrià fins a Esplugues a la continuació, sentit Llobregat, per un vehicle avariat, i la ronda litoral de Sant Adrià fins a Fòrum, també sentit Llobregat, per alguna incidència, accident o avariat. I el transport públic, recordeu que avui de nou hi ha talls del servei de trens a l'estació de Sant Vicenç de Calders per obres a la infraestructura. Afecta sense circulació ferroviària les línies R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Cunit i regionals del Corredor Sud entre Cunit i Torredembarra. Aquests trams s'estan fent amb transport alternatiu per carretera amb autobús. Evidentment, la resta d'aquestes línies es pot veure afectat amb trens fora d'horari o retards. I encara freqüències de pas alterades a les línies del tramvia T5 i T6, això per causes operacionals. Ho deixem aquí.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
El termòmetre protagonista aquesta tarda, 38-39 de màxima prevista a Ponent, entre 30 i 35 a gran part de Catalunya. Això sí, a punts propers a la costa és possible que algunes màximes quedin lleugerament per sota. Tarda de sol, algunes nuvolades al Pirineu, potser alguna nuvolada al massís del Port, i de cara a demà continua tot igual, tot i que el termòmetre a l'interior, Ponent i Pirineu es pot desinflar lleugerament.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Ajuntament de Barcelona ha defensat el funcionament dels serveis socials municipals arran del cas de la treballadora que hauria dipositat uns 400.000 euros d'ajudes socials en comptes bancaris que no són dels beneficiaris d'aquests ajuts. Es dona el cas que aquesta mateixa treballadora ja va ser expulsada de l'Ajuntament de Montmeló per fets similars. Purificació Barcelona, avui els responsables dels serveis socials han donat explicacions davant la Comissió Municipal d'aquest àmbit.
Sí, el consistori ha posat el tema en mans de la Fiscalia i assegura que arribarà fins al final d'aquest cas. I la responsable de l'Institut Municipal de Serveis Socials, en Raquel Gil, ha assegurat que es tracta d'un cas aïllat i que cap beneficiari d'ajuts no s'ha vist perjudicat.
Ninguna persona s'ha quedat sense ajuts. En tot cas, haurem de veure el mal està fet als pressupostos generals de l'Ajuntament, però no als ajuts. Cap persona que hagi demanat que tingués dret a un ajut ha deixat de percebre-la per aquesta mala praxis d'aquesta persona en concret.
Per la seva banda, tant Esquerra Republicana com Vox, els dos grups que havien demanat la compareixença, han demanat més control i han posat de manifest el fet que la treballadora és reincident en fets similars. Eva Baró, la representant d'Esquerra a la Comissió de Serveis Socials, creu que no haver detectat aquest precedent fa pensar que hi podria haver altres casos similars.
No és el mateix tenir mecanismes que detecten d'ofici situacions així que hagi estat doncs, una detecció fortuïta, perquè llavors et dona una mica aquesta inseguretat de dir si ha estat fortuït, igual hi ha altres situacions que no s'han pogut detectar i que fortuïtament doncs, encara no s'hagin pogut detectar.
De moment, la treballadora ha estat suspesa de sou i feina i l'Ajuntament ha millorat alguns protocols de control i també ha demanat una auditoria interna extraordinària per esclarir els fets.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta l'Ajuntament de la capital catalana a crear un organisme metropolità que reformi l'actual model d'allotjaments temporals d'urgència a la ciutat. La institució exigeix que no es renovi el contracte a l'operadora turística que gestiona aquestes solucions residencials, Laura Hurtado.
Fins ara, els allotjaments temporals d'urgència, coneguts com a ATU, han estat gestionats per l'empresa turística BCD Travel a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Es tracta d'un servei temporal que està destinat a cobrir les necessitats de les persones que es troben en situació d'exclusió residencials en espais com, per exemple, albergs o pensions. Una estada que, en el 74% dels casos, es cronifica i supera els 6 mesos que l'Ajuntament estableix com a termini màxim per trobar una alternativa residencial. David Bondia, sindicat de Greuges de Barcelona, proposa fer un canvi de model en la gestió d'aquests allotjaments.
No els podem deixar en mans d'operadors turístics. I el que s'ha de fer, crear un fons públic per la gestió, fons públic metropolità per gestionar els allotjaments temporals d'urgència. Li demanem a l'Ajuntament de Barcelona que faci un pas endavant per liderar aquest fons, acompanyat de la Diputació i acompanyat de l'àrea metropolitana de Barcelona.
El contracte amb l'empresa turística venç aquest agost i la sindicatura espera que l'Ajuntament iniciï una transició cap a un nou model més preventiu que ho impliqui els usuaris i les entitats que treballen en aquesta matèria. També proposa utilitzar com a solució residencial alguns dels 10.000 pisos turístics que el Consorci vol recuperar a finals del 2028.
La justícia fa rectificar la DGAIA perquè considera un error haver expulsat de centres de menors una seixantena de joves immigrants no acompanyats que es va determinar que eren majors d'edat. Els passaports acrediten que són menors, segons dades de drets socials, que ha obtingut al matí de Catalunya Ràdio a través de Transparència, Mònica.
Sí, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència ha interposat un recurs contra la sentència favorable als menors en 13 casos. Drets Socials defensa que la decisió de fer proves d'edat és cosa de la Fiscalia i que no hi pot fer res. Un extrem que nega l'advocat Albert Parés.
El que diu el Tribunal Suprem és: faràs proves de determinació a l'edat quan demostres que aquest passaport no es correspon a la realitat. Si mai s'ha comprovat res de que aquest passaport no és vàlid, la DGAIA no ha de deixar que Fiscalia ordeni que es facin proves de determinació a l'edat. DGAIA no es pot excusar dient que compleix ordres de Fiscalia. És rotundament fals.
Les proves consisteixen en un examen de maduració òssia i dental. Després de la prova, quan la Fiscalia decreta que el jove és major d'edat, l'administració tanca l'expedient de tutela. Els expulsats queden al carrer sense permís de residència, cosa que els impedeix treballar o accedir a un habitatge. Si tenen documentació, poden recórrer a decisió d'expulsió, però la sentència triga entre 6 mesos i un any. Ahir, al matí de Catalunya Ràdio, va avançar que l'antiga DGAIA va expulsar més de 300 joves de centres de menors després de fer-los aquestes proves d'edat.
Des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera encastar més de 600 persones que dormen al carrer a Barcelona. Les enquestes es fan en una trentena de punts de la ciutat amb l'ajuda de més de 300 voluntaris i l'objectiu és conèixer de primera mà la situació en què es troben les persones sense llar, Marriera.
Hem anat al centre obert que té Arrels al Raval, un dels punts on s'estan fent aquestes enquestes. Aquestes són voluntàries i es pregunta de tot: el temps que es porta al carrer, si han tingut accés a la sanitat, si se'ls fa un seguiment des de serveis socials o si han patit alguna agressió. L'entitat espera arribar a les més de 600 enquestes que es van fer fa 2 anys per tenir una bona radiografia de l'estat del col·lectiu. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
És una enquesta que jo penso que a nivell de dades i estadística és molt completa, és a dir, d'una població que ara més o menys oscil·la entre uns 1.500, 1.500 poc a Barcelona, una mostra de 600 persones és molt representativa. Llavors ens agradaria poder arribar com a mínim a aquesta xifra.
En Joao ha estat un dels primers a fer aquesta enquesta. És brasiler, té 50 anys i des de fa 5 anys viu al carrer o en habitacions de relloguer si troba feina. Ara me'l viu al pàrquing de l'aeroport i assegura que sortint-se'n és molt difícil.
No existe la posibilidad de que nosotros nos enganchemos a un trabajo o a un centro de estudio para una formación sin aseo, sin tener la mente despejada. Y yo creo que es el pez que muere la cola, es una cadena eso, ¿sabes? Donde falla una cosa, falla todo.
La informació que reculli fins dijous permetrà a Arrels elaborar d'aquí uns mesos un informe sobre l'estat del sense llar a Barcelona.
6 minuts i arribarem a 2:15. S'arriba per primer cop a judici el polèmic projecte per construir un gran parc comercial als afores de Lleida, a la zona de Torresalses, el primer que tindria la capital del Segrià. Comerciants i propietaris de locals contraris al complex pretenen que la justícia declari nul el pla de reparcel·lació dels terrenys que l'Ajuntament va aprovar ara ja fa 4 anys. Lleida, Estela Bussoms, mentrestant la tramitació ha anat avançant.
Hola, Marta. Sí, i Torresalses ja té la llicència comercial del govern per tirar endavant. De fet, als promotors només els falta la llicència d'obres municipal per poder començar les obres. Recordem que estem parlant d'un parc que tindria uns 57.000 metres quadrats i que inclou un supermercat, diverses botigues, cinemes i restaurants. La legislatura passada, el govern municipal d'Esquerra i Junts, contraris al projecte, va aprovar la reparcel·lació dels terrenys a contracor. L'associació Projecte Lleida va presentar un contenciós que aquest migdia ha arribat a judici perquè consideren que la tramitació no va ser la correcta. Jorge Culleré és l'advocat que el representa.
Nosaltres entenem que el procediment administratiu que ha portat a terme l'Ajuntament de Lleida és nul de ple dret. S'ha volgut fer passar com una mera modificació el que és una autèntica nova reparcel·lació. I el procediment és completament diferent.
L'entitat agrupa uns 160 comerciants i petits propietaris que rebutgen que Lleida tingui un parc comercial fora de la trama urbana de la ciutat. Miquel Borràs és portaveu de Projecte Lleida.
Pensen que és un projecte totalment disbaratat, que l'únic que farà és desestructurar Lleida, degradar Lleida més de lo que està allà. Ja estem veient com hi ha moltes botigues tancades a l'eix comercial.
Segons l'advocat, si la justícia anul·la aquest tràmit urbanístic, s'hauria de repetir des del principi i estan disposats a portar el cas fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas exigeix que s'aturi el projecte de la futura variant d'Olot fins que no hi hagi un informe que garanteixi que les obres no afectaran l'aqüífer volcànic de la zona, protegit, i que passa just per sota d'on es vol fer la infraestructura. Clara Jordan, diuen que el projecte actual no garanteix la protecció d'aquest aqüífer.
Això diuen des de l'Ajuntament, que la maqueta preliminar no resol els dubtes i per això no entenen per què la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar la setmana passada que les obres començarien d'aquí un any. Per això demanen que abans d'avançar en res més, l'Agència Catalana de l'Aigua analitzi la situació d'aquest aqüífer volcànic i certifiqui que les obres no l'afectaran. Lluís Amat és l'alcalde de la Vall d'en Bas.
Som un territori molt afectat i abans de continuar en cap tramitació, abans de posar sobre la taula... Ui, sí, l'any que... Compte, sisplau, perquè és perceptible que hi hagi un informe clar.
Preocupa especialment la zona de Verntallat.
Sobretot pel que fa al veïnat de Verntallat, que és allà on ha d'haver-hi un fast túnel, que és el que més ens preocupa, no? Pels torrents, pels fluxes d'aigua, pels pous... Pensem que estem en una terra eminentment agrícola. Què passa? Ostres, no baixis dient que això està fet quan encara ni l'ACA ha fet l'informe.
Clara, recordem què preveu aquest projecte que, com dèiem, s'arrossega des de fa ja dècades.
I és que la primera promesa que es faria ve del 1987, de fa gairebé 40 anys, Marta. És el projecte per completar l'eix Bicolot, que ara acaba la sortida del túnel de Bracons per la Garrotxa i que s'ha convertit, des que es va inaugurar fa 15 anys, en un coll d'ampolla. El projecte preveu 10 quilòmetres de traçat, vorejant les preses i la capital de la comarca, fins a enllaçar amb la Nacional 260. És aquest primer tram, el del túnel de Bracons fins a l'entrada d'Olot, el que creua el terme municipal de la Vall d'en Bas. També hi ha una reclamació històrica dels veïns del carrer Sant Jordi d'Olot que pateixen cada dia el pas de 20.000 vehicles, molts d'ells camions.
Gràcies, Clara. El salari que les empreses han pagat als seus treballadors s'ha situat de mitjana el primer trimestre a Catalunya en 2.500 euros, tenint en compte hores extres i complements. Això és un 4% més que fa un any, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, i el salari ordinari s'ha situat en els 2.180 euros, el més alt en la sèrie històrica que comença l'any 2008. Alhora, els primers 3 mesos de l'any hi ha hagut 32.000 vacants a Catalunya, llocs de treball que han ofert les empreses i que no han pogut cobrir la segona dada més alta de la sèrie. El que ha disminuït són les hores no treballades per baixes mèdiques, vacances o permisos. De les 151 pactades, no se n'han treballat 19, la xifra més baixa en 2 anys. I avui el nostre clic del dia és per una piulada de la xarxa X del digital Tot Badalona, que alerta d'una nova pràctica detectada al bosc d'en Vilaró, una urbanització situada en una zona boscosa entre Badalona i Montcada i Reixac. Sembla que els amants dels esports de risc han construït diverses rampes de fusta que permeten llançar-se en bicicleta a gran velocitat saltant per damunt de la carretera, evidentment amb el risc que això comporta. Bé, això en teoria, perquè en el vídeo que acompanya la piulada, el salt del ciclista es queda curt i en comptes de sobrevolar tota la carretera s'acaba estavellant de morros contra l'asfalt abans de desaparèixer barranc avall. Ignorem les conseqüències de la caiguda, però segur que el noi s'ho repensarà abans d'intentar repetir la proesa. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui és 17 de juny, l'Aran celebra, per tant, la seva Diada Nacional, la Esta d'Aran, i a aquesta hora justament es fa viella l'acte institucional on s'ha persistit en dues reivindicacions: la necessitat de tancar un finançament singular i un estatus administratiu propis. La nostra corresponsal, la Sofia Cabanes, està seguint aquest acte institucional. Sofia, bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, aquestes són les dues demandes que han centrat el discurs institucional de la síndica d'Aran, Maria Vergés. Dos demandes que ja va fer en la seva compareixença al Parlament el desembre passat i que avui ha tornat a fer davant del conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Tothom en la resposta a tots aquests reptes estructurals i de besuny que ha dit en força ocasius que se complisquen cauqui preceptes essencials. Condar amb un finançament just, estable i un correcte desplegament competencial, que se reconeixi de manera activa i definitiva era singularitat no sonque política, sinó jurídica i administrativa de la màxima institució aranesa, que li permete mantenir un autogovern fort i útil.
Un estatus jurídic propi que Vergés reclama aplicat de forma urgent per evitar el col·lapse institucional.
Pau, premo que no n'hi. Que la màxima institució aranesa que gestiona competències autonòmiques com a la sanitat o l'atenció social hagi un reconeixement jurídic i administratiu explícit és singular, esdevé ja i urgència. No són que per risc de col·lapse de la nostra institució i, per tant, del servici a la ciutadania aranesa, sinó perquè això impedís i contradits, en efecte, el concepte mateix de l'autogovern i del seu exercici.
En esta Esta d'Aran, en la que es commemora la recuperació de la màxima institució aranesa el 1991, també s'han descobert els retrats dels síndics i síndiques que han presidit el Consell General en l'etapa democràtica i que, a partir d'avui, ocupen un lloc d'honor en l'escala noble de la institució.
Sofia, crec que hi ha hagut algun retard i per motius que ningú volia, no?, en aquest acte?
Exacte, perquè just a la meitat de l'acte hi ha hagut una avaria elèctrica, pel que sembla. S'ha hagut d'aturar l'acte i, bé, hem hagut d'estar uns minuts, un quart d'hora aproximadament,
no?,
parats a les fosques, exacte, fins que la síndica ha pogut reprendre el seu discurs.
Entenc que ara ja torna la llum i tot normal, eh?
Sí, ara perfecte. Total normalitat i ja estem fent les danses araneses que
sentim de fons la música, sí, sí. Gràcies, Sofia, que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara us explicarem la història d'un veí de Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, que ha deixat la seva herència a l'Institut del Poble. A l'Antoni Rossell Terris li hauria agradat estudiar, però resulta que no ho va poder fer. Va néixer el 1937, en plena Guerra Civil, i després li va tocar viure la misèria de la postguerra. L'Antoni, que ha mort aquest any, va decidir que el seu patrimoni servís perquè els joves es puguin continuar formant. La Laia Claret ha anat fins a Sant Hilari. Laia, com es farà efectiva la seva voluntat?
Doncs mira, hola, bon dia, l'alumnat podrà optar a 4 beques de 5.000 euros cadascuna perquè tinguin una ajuda per poder seguir formant-se un cop hagin acabat el batxillerat. Antoni Rossell Terris ha deixat el patrimoni al Departament d'Educació en benefici de l'Institut Anton Busquets i Ponset. Judit Rossell és familiar de l'Antoni i marmessora del seu testament.
L'Antoni no va poder estudiar, de ben jovenet els seus pares el varen posar a treballar de sastre. I, de fet, va ser la seva carrera professional. Tot i no haver estudiat, era una persona molt culta. Havia fet teatre aquí a Sant Hilari. Tenia moltes dots d'escriptor, també. I que sempre li havia quedat allò, ostres, no vaig poder estudiar, per tant, no vull que cap noiet de Sant Hilari no pugui estudiar.
A les beques hi poden optar tots els alumnes. De les quatre n'hi haurà una, que serà per l'alumne amb millor expedient de batxillerat, i les altres tres aniran als que tinguin el nivell més alt de català.
Jo crec que ha estat una persona generosa, amb una gran humanitat i, sobretot, també patriotisme. Perquè el tema de la llengua el preocupava molt, perquè era molt conscient de la deriva del català i de l'ús social del català.
Glòria Donadeu és professora de català de l'Institut.
És un orgull, és un reconeixement. Estem molt contents perquè, a més, era un senyor d'aquí al poble, sí que havia viscut fora, però ell era nascut d'aquí. Ens sentim molt contents que hagi pensat en nosaltres, que hagi pensat en l'Institut. És com un reconeixement a aquest alumnat.
El centre té més de 25 alumnes a primer de batxillerat i una vintena a segon. Iris Tordera és alumna de quart d'ESO.
Bé, quan ens van explicar ens va sorprendre molt, perquè a part de que són molts diners, és com un acte molt gran, i res, ens va semblar maco. Ens va impactar molt, però alhora ens va semblar maco i bona idea.
A Sant Hilari s'ofereix batxillerat des del 1997 i va ser el cosí de l'Antoni que, quan era alcalde, va defensar que el poble havia de tenir centre propi perquè el jovent no s'hagués de desplaçar.
Doncs n'hi ha de jovent que s'ha de desplaçar i molt més lluny, perquè migrar a un altre país sempre és un procés dur, però sobretot ho és per la gent més petita, per als més joves. Els instituts de la Seu d'Urgell han engegat uns tallers de dol migratori precisament per acompanyar-los en aquesta transició. A la Seu hi tenim en Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Què hi fan, Joaquim, en aquests tallers?
Doncs els alumnes de l'aula d'acollida comparteixen com era la seva vida abans i què s'han trobat un cop aquí i posen en comú com els fa sentir aquest canvi. Això els ajuda a gestionar les emocions i tot aquest procés. Maria Miró és psicòloga referent de benestar emocional comunitari del CAP de la Seu.
Poder trobar un espai on també els alumnes poguessin parlar del seu país d'origen, de les seves experiències, de la seva motxilla. I pensem que és important, no?, que els nois i noies puguin trobar espais on parlar de la seva experiència al final, perquè de vegades sembla que arriben aquí i que se n'han d'oblidar, no?, de tot això, i pensem que entre companys també està bé que coneguin les experiències, s'identifiquin, puguin treballar-les.
Posar en comú aquestes experiències també fa que se sentin menys sols. L'Ariadna, per exemple, té 15 anys i va arribar del Perú fa 7 mesos a l'Institut Joan Brudieu.
Jo crec que és important per trobar els sentiments i emocions que tenim després d'arribar del nostre país a un lloc totalment diferent. I amb nous costums, tradicions, nous amics.
A més, els tallers també permeten detectar quins alumnes ho passen més malament en aquest procés per poder donar-los solucions més personalitzades, com apunta la Vanessa Álvarez, educadora social de Sant Joan de Déu.
Sapiguem una mica com gestionem, qui som, no? Se necessiten una mica trobar-se, i després també el que intentem és que sàpiguin on anar a demanar ajuda en cas que aquest procés, no?, s'allargui més del compte, que aquest procés pot acabar en èxit o pot acabar sent patològic. Llavors, una mica el que nosaltres intentem és que sàpiguin on anar a demanar ajuda, no?
Són uns tallers que volen tenir una continuïtat, oi?
Doncs sí, perquè l'arribada i també la marxa d'alumnes nouvinguts és constant al llarg del curs. L'aula d'acollida de l'Institut Joan Brudieu té una quarantena d'alumnes, un 12... Doncs sí, perquè l'arribada, però també la marxa d'alumnes nouvinguts és constant al llarg del curs. L'aula d'acollida de l'Institut Joan Brudieu té una quarantena d'alumnes, un 12% de tot el centre. Molts arriben a mig curs i molts altres en marxen cap a altres llocs. Joan Benavent és el tutor de l'aula d'acollida de l'Institut.
Crec que és imprescindible que existeixi aquesta votació, aquest afegit al currículum ordinari, perquè acompanyem aquest alumnat estranger en la incorporació inicial al sistema educatiu, des de la cultura catalana, la llengua, integració social, escolar, etc. a nivell social, sobretot.
Per això volen introduir els continguts d'aquests tallers a la planificació del curs de l'aula perquè els nois i noies els puguin treballar al llarg de tot l'any.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Dos quarts i mig de dues, el bus Cap a Bus. Aquest és el nom de la campanya que impulsa l'àrea metropolitana de Barcelona entre el juny i l'octubre. L'ENS busca la complicitat del passatge de les persones per aturar qualsevol tipus d'assetjament, ja sigui un comentari sexista, una mirada indiscreta o qualsevol tipus de tocament. David Àngela, l'AMB busca crear un sentiment de comunitat davant d'aquests assetjaments.
Hola, Marta, bon dia. Sense crear alarmisme, l'àrea metropolitana demana la intervenció dels usuaris per convertir-los en part de la solució per lluitar contra aquesta xacra social. Carlos Cordón és el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat d'aquesta administració.
Aquesta campanya en positiu, recordo que és en positiu, el que pretén és intensificar aquest fet, que es generi aquesta complicitat entre les persones usuàries, generar aquest sentiment de complicitat. Com dèiem, som la gent del bus, el que pretén és generar aquest col·lectiu dins de l'autobús.
L'àrea metropolitana de Barcelona, en cas de detectar alguna d'aquestes conductes, proposa distreure l'agressor amb qualsevol pregunta, prendre nota dels detalls per tramitar una possible denúncia, oferir ajuda a la víctima, però sobretot la primera passa, segons Cordón, és advertir el conductor de l'autobús.
Poder contactar amb el conductor o conductora de l'autobús, que és personal que està preparat per poder atendre aquest tipus de situacions. Recordem també que els autobusos van un sistema de càmeres que el conductor o conductora pot activar en un moment donat perquè es puguin enregistrar en directe i, per tant, les autoritats les puguin veure i puguin actuar com a conseqüència d'això.
De juny a octubre, 45 busos metropolitans de 6 línies, les que cobreixen més territori, portaran diversos cartells publicitant aquesta campanya, que també es difondrà a través de les xarxes socials.
La Generalitat ha tornat a adjudicar el servei de la línia d'autobús de Manresa a Barcelona a l'empresa Hispano Igualadina del grup Montbus, tot i les queixes constants dels usuaris. Amb la nova concessió, això sí, creix un 70% l'oferta de busos express. Nàtia Dell, una altra de les novetats és que aquests busos directes també funcionaran en cap de setmana.
Doncs sí, Marta, perquè fins ara no ho fèiem. Parlem de l'E22 de Manresa a Barcelona i de l'E23 que va de Monistrol de Montserrat a Barcelona passant per Olesa. La nova adjudicació és per 4 anys i té un pressupost de 12 milions d'euros. L'empresa guanyadora no ha estat exempta, però, de crítiques, i la Generalitat ha estat la primera en donar un mea culpa. La directora de Transports i Mobilitat és la Susi López.
Hi ha queixes que s'han produït per falta d'autobusos o que no hi cabia tothom a dintre de l'autobús, i això no és una responsabilitat del concessionari. Al final, els titulars del servei som nosaltres qui marquem quina és l'oferta disponible, i per arreglar que l'oferta sigui suficient, hem de fer el que hem fet ara, no?
Els vehicles a partir d'ara passaran de 8 a 24. El regidor de Mobilitat de Manresa, Carles Garcia, també ha parlat de mal servei aquests 8 anys i s'ha compromès a vetllar perquè sigui de més qualitat a partir d'ara.
Venim d'un historial de greuges i esperem que des del dia zero el nou operador doni un bon servei. Des de l'Ajuntament agafem aquest compromís de vetllar, de fer seguiment.
El corredor Manresa-Barcelona mou cada any 800.000 passatgers.
Sitges, un dels principals municipis turístics catalans, tindrà un reforç policial important aquest estiu. 13 agents s'incorporaran a la comissaria dels Mossos, que ha començat ja. Juntament amb la policia local, el dispositiu Espigó per controlar delictes com els furts a persones i vehicles. Montse Gené-Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Com es pensa combatre en un municipi com Sitges amb una vintena de quilòmetres de costa?
Amb molta presència policial, tant uniformada com de paisà, col·locada en punts estratègics, i també amb una col·laboració constant entre cossos, entre la policia local i els Mossos. S'ha estudiat quins són els punts on hi ha més delictes, que són el passeig marítim, zones comercials, d'oci nocturn, i també llocs més allunyats com Terramar, el Vinyet o els miradors de la carretera de les Costes. Un punt que serà molt vigilat és l'estació de tren, on se sap que arriben moltes de les persones que venen a delinquir. El reforç dels horaris dels agents en hores clau és una altra de les estratègies. El cap de l'àrea bàsica policial del Garraf, dels Mossos, Toni Santerbes, ha destacat les bones dades dels 6 primers mesos de l'any, en què han baixat un 16% els delictes a Sitges, i també el bon inici de l'operació Espigó aquest 1 de juny, amb un 39% de reducció de furts i un 79% menys de robatoris violents a la via pública.
Han baixat els furts, han baixat els robatoris violents a la via pública. Sí que és cert que els robatoris són força interior de vehicle, doncs, de moment, no, doncs la nostra estratègia no està donant bons resultats, no? És un tipus delictiu, doncs, que no hem acabat de controlar i que estem observant contínuament com es van produint per poder atacar directament aquest fet delictiu, no?
L'Ajuntament de Sitges considera que les guerres i la situació geopolítica mundial faran que hi hagi molts turistes aquí aquest any, que pot ser fins i tot superior als 4 milions i mig que van venir l'any passat.
Els espectacles pirotècnics tendeixen a ser cada vegada menys sorollosos i més lumínics. Les pirotècnies catalanes adapten els seus espectacles davant les peticions cada cop més insistents dels ajuntaments, que busquen propostes de baixa sonoritat sense perdre l'espectacularitat. El Manel Sastre s'ha acostat a una de les pirotècnies importants de Catalunya, que és l'Estalella, en fàbrica a Rodonyà, a l'Alt Camp. Manel, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Suposo que aquests són ara mateix dies de feina extra, no?
Sí, sí, molta. A més de la botiga per vendre els típics petards i coets de la Revella, aquí, a les diferents casetes que tenim repartides per tota l'extensa finca de Rodonyà, un grapat d'operaris treballant per posar metge a la pólvora, literalment.
Estan matxant les carretilles, doncs, que d'aquí uns dies es faran servir en algun correfoc. És un treball completament manual d'una a una, doncs, anar sucant, doncs, una metxa en una gota, i això és el que fa que es pugui enganxar la carretilla.
Aquest és el Manel Estarella, que és el director de la Pirotècnia Estarella, que ens ha explicat també que cada vegada són més els ajuntaments que demanen espectacles de baixa sonoritat que s'intenten compensar, això sí, amb música i més color.
Ens hem d'adaptar, doncs, a la demanda, i llavors, doncs, és un tipus d'espectacles, doncs, que s'intenta, doncs, rebaixar, doncs, l'impacte sonor. Sí que és important, doncs, que siguin piromusicals, doncs, perquè així la música, doncs, funciona com a atenuant i com a complement de la pirotècnia.
Una altra de les grans cases de focs artificials a les festes majors és la pirotècnia igual. L'Albert Rovira, que és comercial, confirma la tendència de buscar més llum i color que els habituals finals amb traques eixordadores.
Cada cop, doncs, que estem reduint el que són les tronades finals per augmentar el que és la vistositat i el color del propi espectacle. Generalment es copsa, doncs, que la gent gaudeix més d'un espectacle, doncs, més vistós que no pas més sorollós, no?
A les cercaviles de foc la cosa, però, no ha canviat tant. Les carretilles i les xiuladores no desapareixen, però tots dos reconeixen que cada vegada més els ajuntaments obliguen les colles a fer un tram en pirotècnia sense tro final per fer també aquests espectacles més inclusius per als col·lectius amb sensibilitat acústica.
Molt a favor d'espectacles menys sorollosos. I en petards compta amb les zones de bosc. La campanya de prevenció d'incendis al Camp de Tarragona s'afronta amb cert optimisme per les pluges de la primavera, donant per acabada la sequera estructural d'aquests últims anys. Tot i això, preocupa que la vegetació, que encara és verda, pugui convertir-se en combustible per als incendis que puguin arribar aquest estiu. Unitat mòbil a l'edifici del 112 a Reus, amb el Xavi Espel i la Clara Xavarria. Clara, hi ha alguna zona que preocupi especialment aquí?
Doncs sí, des del cos de bombers han indicat que les zones més delicades són al nord de la Serra de Montsant, en municipis com Ulldemolins, Margalef o Cabassers, on hi ha un 40% de vegetació morta, un 10% més que la mitjana catalana. I també preocupa la façana litoral del Baix Penedès. Tot i així, els bombers se centren sobretot en la vegetació que ha prosperat durant la primavera a tota la regió i que les properes setmanes s'anirà assecant i es convertirà en combustible per cremar. Jordi Castellví és de la unitat d'esgraf del cos de bombers.
I això són incendis que són de combustible fi, que tenen capacitat de saltar pistes per continuïtat i generar focus secundaris. Llavors, aquests incendis els esperem molt en situacions concretes. Quan tinguem dies d'humitats molt baixes, ja sigui per vent o per la situació pròpia, podem tenir diverses ignicions on aquests incendis generin problemes. Són incendis que són molt ràpids, poc intensos, però ràpids.
En aquest sentit, el que preocupa són les zones on hi ha més població perquè pot generar més impacte en la ciutadania i més dificultats en la logística del cos de bombers. Per tot plegat, demanen molta prudència a la població perquè, com resa la campanya d'enguany, 9 de cada 10 incendis són causats per l'activitat humana. En quant al mapa de previsions, els bombers esperen que els incendis puguin començar a mitjans de juliol i que a l'agost, amb les tempestes de tarda, vagin a menys.
L'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà busca portadors per als seus gegants. La falta de relleu generacional també fa perillar la seva sortida a la Festa Major. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com han arribat a aquesta situació?
Doncs mira, ens han explicat que ja fa 20 anys van viure una situació similar. L'Associació de Grallers, Gegants i Nans es va refundar l'any 2006, però ara veuen que la xifra de portants ha caigut. La presidenta de l'entitat, Anna Miró, ens ha explicat que si no troben nous portants, els gegants no podran ballar per la Festa Major. Els últims anys han hagut d'anar a buscar geganters d'altres colles.
L'associació porta ja 2 anys que està demanant ajuda, no?, a gent de fora vila, doncs en aquest cas venien gent de Reus a ajudar-nos per portar els gegants, i hem dit, aquesta solució és transitòria, però n'hem de buscar una, doncs, que faci que la colla pugui tirar endavant.
Bé, perquè ens situem, cal tenir present que la població de la Conca té els gegants vells, Pons Duc i Beatriu, que són els fundadors de la població, pesen uns 80 quilos, són difícils de portar, només surten per la Festa Major. Per això el 2007 van incorporar els gegants neolítics, el Gorg i l'Espluc, que són més lleugers, no superen els 30 quilos. El cap de colla, Pep Martínez, ens ha explicat que l'objectiu és trobar portants per aquests elements.
És un tema més d'equilibri, de quan ve un cop d'aire que els puguis dominar, però és qualsevol persona que vulgui posar sota el gegant. Si no és per posar sota el gegant, serà per traslladar-los, per carregar-los el remolc, per fer-nos companyia, per vigilar que nosaltres no caiguin, estem mans. El que no podem fer és sortir a plaça, tres geganters i que ningú pugui controlar si tenim un cop d'aire, si passa alguna cosa.
Ara, en aquests moments, la colla no arriba als 5 membres, n'haurien de ser com a mínim uns 10. Per trobar nous portadors, el 23 de juny a les 5 de la tarda, abans dels actes de la Revetlla de Sant Joan, faran un assaig obert. També busquen majors de 15 anys i que facin més d'un metre i mig d'alçada perquè s'afegeixin també al grup de nans. En tenen 14, però només en poden fer ballaures d'ara entre 6 i 8.
Troballa curiosa i valuosa entre les pàgines d'un llibre a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Els responsables del centre han trobat una caricatura original de Joan Barceló en una targeta feta a bolígraf al mig d'un llibre donat per la comunitat de claretians. Pere Joan Alvarez, fins i tot es creu que és un autorretrat fet l'any 1972.
Exacte, Marta, bon dia. En concret, la trobada l'ha fet el director de la Biblioteca de la Facultat, Rodolfo González. El dibuix era entre les pàgines del llibre The Oxford Book of Latin Verse.
Dins d'aquest llibre va aparèixer un llibre editat a Oxford en anglès, de poesia llatina, i al mig hi havia una targeta amb un dibuix que jo més aviat diria que és un autorretrat de Joan Barceló. Llavors, aquí l'han pogut identificar perquè la signatura estava molt ben feta i, a més, una característica que té és que signava amb dos enes.
I se sap per què la congregació dels claretians tenia aquest dibuix?
Doncs, segons explica González, Barceló va voler ser missioner i va entrar al convent dels claretians de Montgat.
Ell volia ser missioner. Llavors van marxar a estudiar, va anar a estudiar a Barcelona i va estar intern al convent dels claretians de Montgat. I llavors, a partir d'aquí és possible que, segurament, ell vingués el cap de setmana, un cap de setmana que venia a Lleida, doncs van anar a consultar, diguem-ne, la biblioteca que tenia el convent dels claretians. Llavors devia consultar aquest llibre i en un moment, diguem-ne, d'inspiració, doncs va fer aquesta targeta.
González explica que sovint apareixen entre les pàgines de llibres tiquets de tren o fins i tot bitllets, però en aquest cas la troballa ha tingut un valor especial. La caricatura està feta amb bolígraf sobre una targeta de 7x12 centímetres i amb la signatura de Barceló. Barceló, originari de la Noguera, en concret de Menàrguens, va morir amb només 24 anys, però va deixar un important llegat de novel·les, traduccions, poesia, contes i també obra pictòrica que va arribar a exposar en diferents ciutats d'arreu de Catalunya.
Oh, bon dia, Catalunya.
A Tàrrega, el mallorquí Tomeu Penya serà l'encarregat d'obrir la 27a edició del Festival Pau Paterres. També hi passaran noms tan consolidats dins del panorama musical com els Pets o Buhós i noves propostes com Xenia Paez, Ginestà o Jules. Júlia Albacar, el festival busca arribar a diferents públics.
Bon dia, Marta. Efectivament, i per això proposen un cartell eclèctic amb noms tan consolidats com Tomeu Penya o els Pets i propostes totalment noves com Remei de Calafell Fresca o la cantant de Golmés, Xenia Paez. També grups molt reconeguts dins del panorama musical actual, com Buhós, Ginestà, Doctor Prats i en clau infantil, el Pop Petit. Marc Calderó, director del Pop a Terres, destaca la transversalitat del cartell.
Tota aquesta gent, no, ja té una certa edat i que hem viscut aquest món de la fusió, dels principis del feminisme. Després també tenim propostes més transversals, que podrien ser Buhós, Doctor Prats, més emergents com Remei de Calafresca, Jules... És un festival per a tothom i supertransversal.
Tomeu Penya serà l'encarregat d'obrir el festival el dia 9 a la nit en el marc de la gira que farà per commemorar els seus 45 anys damunt dels escenaris. Serà el Mas de Colom, però el gruix de concerts es concentrarà en el càmping de Tàrrega. A més, esta edició consolida l'aposta que el festival fa pels joves amb el Pau Pa Joves, una plataforma per a nous talents de les comarques de Ponent. Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega, explica que és una aposta creada per joves i per a joves.
Són nois i noies que han estudiat a l'Escola de Música, que de l'Escola de Música, que on han participat a orquestres i ensembles, etc., han fet els seus grups ara, després, a posteriori, des molt joves, perquè és els 13 als 15 anys, per tant, estem parlant de molt joves, i que organitzen tot això, no?
El festival s'allargarà fins al dia 12 de juliol. Per evitar la calor, s'ha canviat l'horari dels concerts per al públic infantil i s'han passat a la tarda. De moment, ja s'han venut més de 2.000 entrades.
I Argentona torna a convertir-se en l'epicentre mundial de la ceràmica del 4 al 6 de juliol, una edició que coincideix amb el 50è aniversari de la inauguració del Museu del Cant i Valerio Vareda.
I és per això que els organitzadors treballen amb l'objectiu de consolidar la seva aposta com a Festival Internacional de la Ceràmica. S'hi podran veure treballs de més de 60 ceramistes d'arreu de Catalunya i l'estat espanyol i també d'Europa, a més de l'Equador. El país convidat, el Marroc. Oriol Calvo és el director del Museu del Cant i del Festival Argilà Argentona.
Tindrem diverses ceràmiques del Marroc, tant de tipus islàmic com de tipus bereber, i per tant podrem conèixer de primeríssima mà la ceràmica d'un país que el tenim a prop en el sentit de que geogràficament és proper, però que alhora sembla que el tinguem distant.
Les activitats paral·leles també són importants. Hi haurà exposicions, conferències, tallers i també espectacles.
Fangs del Toti Turonell i la Cinta Pellicer, a més, és una estrena absoluta. També tindrem la companyia Jove Dans In Vitro i durant la fira tindrem Ivan Levasseur, que és un artista francès que toca instruments de fang.
El Canti de l'any, la fil d'arquitecte i dissenyadora Benedetta Tagliabue, que lliga la tradició italiana amb la catalana.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha tornat a parlar avui al Barça de la seva situació econòmica i de dos noms propis, Nico Williams i Joan Garcia. Àlvaro Serra, bon dia.
Bon dia. Tebas ha declarat a l'acabar un acte avui celebrat a Madrid que el Barça, de moment, encara no pot aplicar la norma econòmica de l'1x1 i que, si vol fitxar el davanter de l'Atlètic, Nico Williams, haurà de fer diversos moviments.
Te puedo decir que tienen que hacer movimientos para... y ver qué jugadores ellos van a decidir, no hay más. O sea, como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, tal, pues no sé, es que primero que sea, lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no están en la norma 1-1 ahora mismo el Barça?
No, todavía no.
I és que l'opció per part del Barça d'intentar incorporar el davanter de l'Atlètic Club Nico Williams ha tornat a agafar força, segons va explicar ahir al vespre el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El Barça està estudiant la viabilitat de l'operació després de comprovar la dificultat de les negociacions amb el Liverpool per l'extrem colombià Luis Díaz. I sobre el fitxatge del porter de l'Espanyol Joan García pel club blaugrana, Tebas n'ha dit això.
Bueno, si ya el Espanyol ha tenido el comunicado, pues que lo haga el Barça cuando quiera. Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir.
¿Lo puede inscribir?
Bueno, no estamos ni en fechas de periodo de inscripción. O sea, ahora mismo no podría inscribirlo.
¿Crees
porque
que lo podrán inscribir?
Veremos. Eso es... El Barça tiene que hacer cosas para que pueda inscribir igual. No, no muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer.
D'altra banda, lateral esquerre del Barça, Gerard Martín ha estat intervingut de manera satisfactòria de la luxació de la base del cinquè metacarpià de la mà dreta que es va fer ara fa uns dies amb la selecció espanyola sub-21. Es preveu que el lateral estigui disponible per l'inici de la pretemporada. Precisament a l'europeu sub-21, que juga aquests dies a Eslovàquia, la selecció espanyola, ja classificada pels quarts de final, s'enfronta aquest vespre a Itàlia amb el primer lloc del grup en joc. A l'equip espanyol hi ha el blaugrana Pablo Torre i el fins fa poc davanter de l'Espanyol Roberto Fernández, de banda del futbolista de Terrassa, Marc Pubill, i del d'Abrera, Raúl Moro.
I en futbol sala avui comença la final del play-off de la Lliga amb la presència del Barça.
El Barça rebrà aquesta tarda el Cartagena al Palau a partir de 6:45 en el primer partit de la final. El capità del Barça, Sergio Lozano, destaca les virtuts del rival.
Campeón de Liga, nos ganó la Supercopa. Para mí, yo lo llevo diciendo ya de hace unas semanas, que es uno de los rivales más peligrosos a los que nos podemos encontrar, porque creo que es un equipo muy completo, creo que tiene uno de los mejores entrenadores, es un equipo que ya sabe lo que es ganar, tiene muchas individualidades, juego de pívot, tiene armas que a nosotros nos pueden hacer daño, sinceramente. Entonces, si nosotros queremos ser campeones, vamos a tener que competir muy bien.
La final de la Lliga de Futbol Sala és el millor de 5 partits. El Barça té el factor a pista a favor i per 8 el dubte del brasiler Diego, que amb problemes físics té molt complicat poder jugar.
En bàsquet, a la Lliga ACB, un comiat al Barça i una nova arribada al Baxi Manresa.
Per una banda, el Barça ha fet oficial que l'alent nord-americà Justin Anderson no continuarà la temporada que ve l'equip blaugrana. El seu destí serà molt probablement Dubai, equip de recent creació i que també competirà a l'Eurolliga. Mentrestant, el Baxi Manresa ha fet oficial el fitxatge del danès Gustav Knudsen, un aler de 22 anys i 2 metres i 2 centímetres d'altura que arriba procedent de l'Espirou Bàsquet de Bèlgica. Knudsen firma pels del Bages per 3 temporades. I pel que fa a la Lliga Femenina, el Joventut ha fet oficial la renovació de la base belga Elise Ramet per una temporada més. Ramet, de 27 anys, va arribar a Badalona l'estiu de l'any passat.
El Barça d'hoquei patins tindrà divendres que ve a la Corunya la primera oportunitat per deixar sentenciada l'hoquei Lliga.
Tot això després que ahir aconseguís situar-se amb un avantatge de 2-0 a la final, al guanyar el Liceu per 6-0 en el segon partit d'aquesta gran final. El jugador del Barça, Marc Grau, té clar, però, que el partit de divendres serà molt diferent.
Sí, considero que sí, que el partit de divendres serà totalment diferent a aquests. Ells es trobaran a casa seu, el factor pista influeix molt, i cada partit d'un playoff i més en una final és molt, molt diferent cada un dels partits. Com he dit, Avui ens ha sortit tot de cara i hem d'anar a Corunya. Sabem que el factor pista en aquest cas serà seu, que ahir s'estrenarà amb la seva gent.
El tercer partit d'aquesta final serà divendres que ve al vespre a Galícia. I encara en hoquei patins, avui han començat les obres d'enderrocament del pavelló Oliveres de la Riba del Voltregà, que està previst que durin fins a l'octubre. El pavelló, amb greus deficiències estructurals i en perill d'esfondrament, està tancat des del juliol de l'any passat i els equips del Voltregà ja no hi han jugat aquesta temporada. El cost de les obres és de 500.000 d'euros que assumeix la Generalitat de Catalunya.
No t'ho pots perdre.
Directament des de Sud-àfrica a un poble de Girona i encara esperant que em tracteu com una persona.
Doncs avui us recomanem que aquest vespre mireu a TV3 El negre té nom, un documental del Sense ficció produït per 3CAT que ja es va estrenar al FitCat, on es descobreix que l'anomenat Negre de Banyoles era un cap tribal de l'actual Sud-àfrica i no de Botswana, on està enterrat. L'home va ser exhibit durant dècades com a peça de museu al Darder de Banyoles. La pel·lícula reconstrueix la història a través del conflicte social i polític que es va generar a Banyoles precisament poc abans dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. El negre té nom, aquesta nit a TV3, dirigida per Fèlix Colomer. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.